I després de Setmana Santa, alguns encara amb els passos dels armats ressonant al cap i amb els excessos de dilluns de Pasqua i la mona per pair, qui no voldria amb tot això avui un dia de gràcia com a les escoles? Dimarts 3 d'abril i ja passen 9 minuts de les 11 del matí. Benvinguts a la Conca al Dia.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
I ens hi posem a la mateixa hora, avui dimarts 3 d'abril, però en un format diferent. És la Conca al Dia, el nou magazín diari de l'Espluga FM Ràdio per afrontar els dilluns d'entre setmana. De dilluns a divendres, els matins els afrontarem amb aquest nou magazín diari, mantenint el que ja fèiem, el repàs de l'actualitat, però amb una aposta més clara per als continguts de proximitat, per donar protagonisme en les veus del territori i les persones que fan que aquesta comarca sigui ben viva i que es mogui cada dia. Amb aquest nou format, per tant, passem de mitja hora a una hora per estar més a prop teu i oferir-te un contingut de qualitat per seguir fent de l'Espluga FM Ràdio un servei públic del dia i també del segle XXI. Per tant, a partir d'ara, des d'aquest dimarts, però de dilluns a divendres a les 11 del matí, els acompanyarem fins a les 12, amb un primer bloc d'informatius, amb el repàs de les notícies i també, òbviament, amb el que us dèiem, més espais, per exemple, reportatges, entrevistes, tertúlies, taules rodones, tot el que ens aproximi al que passa a la Conca de Barberà i per donar així, com dèiem, doncs una primera instància, un primer ordre a les veus de la comarca. Això és la Conca al Dia. Comencem. Dimarts 3 d'abril, tal dia com avui, però del 1938, les tropes franquistes ocupaven la ciutat de Lleida. La jornada del 2018 desperta amb temperatures suaus, ara mateix 13 graus a l'Espluga de Francolí i 14 a Montblanc. Avui la música la posa la coral espluguina, so de diumenge de Pasqua. Caramelles que han sonat aquest cap de setmana als pobles de la Conca de Barberà i que també sonaran avui en aquest programa que estrenem. I la frase avui la busquem i li escoltem a Cristina Schreiber, periodista alemanya, afincada a Barcelona i de referència per la premsa internacional.
El moviment català d'una manera està fent un paper d'avantguàrdia, però clar, també està pagant un preu alt per aconseguir-ho, potser, no? I en aquest sentit és molt important que passen aquestes coses perquè fan consciència en els altres ciutadans, en altres països.
Amb ella compartirem 30 minuts de tertúlia al costat d'Òscar Callau, periodista de Catalunya Ràdio de Rels Espluguines, i el periodista espluguí Òscar Palau del diari Punt Avui. Una conversa 6 mesos després del referèndum de l'1 d'octubre, una tertúlia amb tres veus molt expertes sobre el tema. Amb això engegarem avui aquest nou programa, la Conca al Dia, i per tant avui estrenem aquest nou format. A partir d'ara, tots els dies de dilluns a divendres a l'Espluga FM Ràdio per explicar-te tot el que passa a la Conca de Barberà. Comencem aquesta nova proposta radiofònica dels matins. In the last turn down. Cap de setmana de fe i devoció marcat pels actes litúrgics de la Setmana Santa.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Dimarts 3 d'abril tornem després d'aquesta Setmana Santa plena d'actes litúrgics a la Conca de Barberà després del dilluns de Pasqua, però òbviament un any més. El divendres han estat el dia amb més afluència, amb més concentració també d'actes litúrgics a la Conca de Barberà, des de les processons passant també per les actuacions dels armats i les misses en les esglésies de la comarca. Avui, per tant, en aquest informatiu diari el que farem és repassar aquestes activitats de Setmana Santa, sobretot marcades pels actes religiosos, però també altres propostes culturals, com per exemple l'estrena del nou format de Safrània, aquesta fira gastronòmica de Montblanc, que ara passa a ser Safrània 365, una proposta anual d'activitats gastronòmiques i relacionades amb els productes de proximitat, que aquest cap de setmana ha estrenat amb el vermut i la música com a protagonistes, tant dissabte com diumenge. Avui us ho expliquem en aquest informatiu diari, en el qual també farem un repàs de la previsió d'actes per aquesta setmana, deixant enrere la Setmana Santa, i un cap de setmana també, sobretot dissabte, amb intenses ratxes de vent, i és que un episodi de vent va afectar la Conca de Barberà amb pocs casos d'incidències, però això sí, amb ratxes força fortes que van registrar les estacions meteorològiques de la comarca. Amb tot plegat, començarem avui aquest repàs de l'actualitat de l'informatiu del dimarts 3 d'abril, sobretot, com dèiem, marcat per aquests actes de Setmana Santa a la Conca de Barberà. Comencem així aquest informatiu diari. La processó del Sant Enterrament va ser l'acte central de Divendres Sant a la Conca de Barberà i que va tancar també la jornada del divendres, per exemple, a l'Espluga de Francolí, amb el pas dels misteris i la comitiva religiosa pels carrers del municipi. I el canvi més destacat d'enguany va ser l'acabament a l'Església Vella, ja que la pregària de cloenda es va celebrar en el temple més antic de l'Espluga de Francolí a causa del risc d'esfondament que manté tancada l'Església Nova. Amb els armats de l'Espluga al capdavant, la processó del Sant Enterrament arrencava el seu pas a les 10 de la nit des de la plaça de l'Església, amb l'acompanyament de desenes de persones. El Natzarè, el Misteri de la Sang i el Sant Crist, la Pietat o Davallament de la Creu, els Dolors, la Mare de Déu i el Sant Sepulcre, els sis misteris de la població, van recórrer els carrers cèntrics de la vila per acabar la processó a l'antiga Església Vella. Després de la pregària, la cloenda d'aquest Divendres Sant va acabar amb l'actuació dels armats de l'Espluga en la plaça de l'Església. La mateixa comitiva religiosa, en aquest cas més extensa, es va produir a Montblanc també en el Divendres Sant, i l'actuació final dels armats de Montblanc a la plaça Major, en aquest cas amb la presència de centenars de persones que van assistir-hi per veure el pas d'aquests armats de Montblanc. Pel que fa a Vimbodí, la processó del Sant Enterrament va ser dissabte, en aquest cas de forma posterior a les de l'Espluga i Montblanc. La Setmana Santa ha tingut, a més, altres actes. Si repassem, per exemple, els de Divendres Sant, des de l'exposició dels misteris a l'Espluga de Francolí, a la plaça de l'Església, enguany, sense entrar a l'interior d'aquesta església nova, com dèiem, que es manté tancada per aquest risc d'esfondament, pel mal estat del sostre d'aquest temple sagrat del municipi. I això va fer que aquests misteris s'exposessin en l'exterior de l'església, a la façana, per tant, a la plaça de l'església. Enguany no es va fer el recorregut per recollir els misteris a l'Espluga de Francolí, sinó que es van exposar al llarg del dia en aquesta façana, com dèiem, de l'Església Nova i també a la plaça de la Vila. Al llarg de la jornada també hi van haver les actuacions dels Armats de l'Espluga, entre d'altres doncs actes litúrgics a la Conca de Barberà, que van marcar el desenvolupament, com dèiem, d'aquest divendres sant a la comarca, a Montblanc. També aquestes processons, via cruci, que van servir per celebrar el divendres sant, però les propostes litúrgiques, com també el repassàvem la setmana anterior, es van allargar al llarg de tots aquests dies, però com dèiem, sobretot la gran afluència o el gruix principal es va celebrar en divendres sant. També diumenge hi va haver una de les propostes tradicionals als municipis de la Conca de Barberà i a tot Catalunya, com són el cant de Caramelles, a l'Espluga de Francolí enguany, la coral espluguina i tornava per fer sonar les caramelles, aquest cant popular pels carrers i places de l'Espluga, però amb un canvi en aquest 2018 perquè es van concentrar en diversos punts d'interès de l'Espluga, també en el nucli de les Masies i de Poblet, deixant enrere el tradicional recorregut pels carrers del municipi. Així sonava precisament exactament al carrer Torre Jordi de l'Espluga de Francolí, com dèiem, aquest cant de caramelles en el diumenge de Pasqua, que un any més ha servit així per celebrar la resurrecció de Jesús, tradicionalment com fa la coral espluguina, que abans, recordem, recorria gran part dels carrers de l'Espluga fent sonar aquestes cançons populars. Enguany, com dèiem, es van concentrar en punts com, per exemple, el monestir de Poblet o aquesta plaça de l'Església a l'Espluga de Francolí. De fet, el cant de les cançons populars va començar a la comunitat Badruna de l'Espluga a les 10 del matí i el moment més especial es va viure al monestir de Poblet després de la missa del dia de Pasqua, on la coral espluguina va ser rebuda pel pare abat de Poblet, Octavi Vilà, i va cantar per la comunitat monàstica i desenes de persones que van assistir en la missa del matí al monestir de Poblet. També aquest cant va continuar a la residència Jaume I, a l'Espluga de Francolí, i ja cap al migdia, al voltant de les 12, es va fer un recorregut fins a la plaça de l'Església, en aquest cas de forma breu, on en aquest punt, davant de l'Església Vella, les caramelles es van poder tornar a escoltar després de la missa. Finalment, la vintena de cantaires de l'Espluga de Francolí va acabar la jornada a Vilangràcia, al nucli de les Masies. Aquest cant també es va poder sentir, per exemple, a Vimbodí i Poblet, com saben, tradicionalment doncs, es celebra en el dia de diumenge de Rams per celebrar la resurrecció de Jesús. I això doncs, a la Conca de Barberà pel que fa a l'Espluga o Vimbodí Poblet sense acompanyament instrumental. El grup de cantaires porta una cistella lligada en un pal llarg per tal de fer arribar fins al balcó de les cases amb l'objectiu de reunir donatius. Enguany a l'Espluga de Francolí remarquem aquest canvi del format que ha passat doncs, de ser un recorregut pels carrers del municipi a actuacions més concretes en punts d'interès en el municipi. Continuem amb aquest repàs de l'actualitat, les notícies més importants del cap de setmana. Després els avancem ja que al llarg de la setmana d'aquesta setmana que ens trobem farem una anàlisi al que ha estat l'afluència turística a la Conca de Barberà, l'ocupació en la nostra comarca, però avui també volem destacar, de fet, una activitat concreta de diumenge i de dissabte a Montblanc, com és l'estrena de Safrània 365 amb vermut i música. La vermutada popular i musical ha estrenat aquest cap de setmana el nou format de Safrani a Montblanc. Com saben, aquesta antiga fira gastronòmica, ara convertida en una proposta anual d'actes al voltant de la gastronomia i els productes de proximitat, ha començat aquest dissabte i diumenge amb la vermutada popular i musical a la plaça del Celler Modernista, que també, com dèiem, ha acollit actuacions musicals i la participació de quatre elaboradors de vermuts del territori. Aquestes vermutades van començar al migdia del 31, per tant, dissabte, una jornada marcada, com saben, per les fortes ratxes de vent, i també diumenge, 1 d'abril, amb un dia així ja més bo. Entre les 12 i les 3 de la tarda es van celebrar aquestes propostes gastronòmiques acompanyades de les actuacions musicals. Dissabte, dels DJs Ponent Roots, i diumenge amb l'actuació de la cantautora Meritxell Gené i també el montblanquí DJ Alexandre Bonanit. Els dos dies es va poder tastar els vermuts de la cooperativa vinícola de Sarral, del Museu del Vermut de Reus, on de Rocs de Vimbodí Poblet, el vermut Padró de Bràfim, al preu tot plegat de 2 euros també, amb degustacions de la cansaladeria Cala Cova de Vimbodí Poblet i unes patates que en aquest cas s'han estrenat coincidint amb aquesta vermutada i que duen la serigrafia de Montblanc medieval. La primera activitat del nou format de Safrània està organitzada per l'Ajuntament de Montblanc i la Conca 5.1, l'associació de la comarca, que ja havia coordinat les vermutades del 2016 i 2017, llavors dins dels actes de l'antiga fira de Safrània. I els destacàvem en aquesta notícia que diumenge va ser un dia de vent. Al llarg de la jornada del dissabte, sobretot del matí, la Conca de Barberà va estar immersa en un episodi de vent que afectava les comarques del sud de Catalunya i la previsió de fortes ratxes de vent, de fet, ja va fer en el dia anterior que Protecció Civil activés el pla d'emergències per risc de vent a Catalunya, el pla Vencat en fase d'alerta. Des de primera hora del matí, el vent va bufar amb força al Camp de Tarragona, la ratxa màxima, per exemple, a l'Espluga de Francolí, abans de les 11 del matí, va ser de 97 km per hora, segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, i a Santa Coloma de Queralt es van superar també els 80 km. La ratxa més forta va ser a Rojals, amb 118 km per hora, i al matí també a Montblanc, amb més de 90 km per hora. Les fortes ratxes de vent van provocar diverses incidències al Camp de Tarragona. A la Conca de Barberà, pel que fa, les incidències van ser menors. Segons bombers de la Generalitat de Catalunya, es va efectuar un servei a la carretera AP2 per una branca de pi que havia caigut en la calçada, i Protecció Civil de Montblanc també va fer un servei de neteja en un camí rural del terme montblanquí a causa d'unes branques trencades. El vent va anar a menys en el decurs de la jornada, sobretot, com dèiem, l'episodi més intens va ser durant les primeres hores del matí i del migdia. Ara aquest episodi ha acabat, volíem dir, però continuem atents en el que és la previsió meteorològica. Per això saludem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia, quina és la previsió per la jornada d'avui?
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures suaus, no molt baixes, valors de 6-7 graus cap als comarques més interiors i d'uns 10 graus arran de costa. Però, a més, també s'espera que aquestes temperatures es vagin recuperant, i avui parlarem de valors de temperatures màximes més altes que les d'ahir. Podran pujar fins a uns 21 graus, 22 cap als comarques més interiors, i arran de costa sí que quedaran més baixes, per exemple, en punts del Tarragonès. Del Baix Camp es podrà arribar ben bé fins als 17-18 graus a molt estirar. En conjunt, avui parlarem de domini del sol, sempre acompanyat d'alguns núvols mitjans, i serà de cara al final del dia quan es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies, Carme Farnell. Amb la previsió meteorològica acabem el repàs de les notícies i ara obrim un dels primers espais temàtics del programa, i ho fem amb la tertúlia, amb la conversa entre tres periodistes a l'Espluga de Francolí. L'escoltem. Les coincidències ens han portat sis mesos després del referèndum de l'1 d'octubre amb una tertúlia gravada en el dia 1 d'abril, per tant, quan es celebren ja aquests sis mesos, o ja han passat sis mesos exactes del referèndum de l'1 d'octubre, dèiem que les coincidències ens han portat a fer una tertúlia de luxe amb tres periodistes que treballen a Barcelona, dos dels quals tenen connexions molt clares amb l'Espluga de Francolí, arrels espluguines, i un altre que és la Cristina Schreber, que és periodista, traductora i economista alemanya, està a Barcelona treballant com a freelance i ha mirat molt de prop el procés català i, de fet, en tots aquests anys doncs l'ha seguit per intentar comunicar-lo també a l'exterior i a la premsa d'Alemanya. Avui les coincidències d'ahir ens han portat fins aquí perquè tenim a l'Òscar Callau. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que és, podríem dir, el culpable d'aquesta tertúlia del dia d'avui, perquè explica'ns
com ha anat, no? Com ha anat això?
Què hi fa la Cristina, en aquest cas, a l'Espluga de Francolí?
Doncs el que tu dius, una coincidència. La Cristina i el seu marit, el Xavi, són molt amics meus de fa molts anys. La qüestió política també la toquem, tenim un grup de WhatsApp que es diu Amics Via Catalana, amb uns altres amics que vam coincidir a la Via Catalana a Riudoms, vam anar-hi, recordo, i, bueno, i a banda d'això som molt amics i tenim fills i també som molt amics i molt bé, i portàvem temps, doncs heu de venir un dia a casa a l'Espluga, no? I ara que havíem coincidit aquesta Setmana Santa, resulta que la Cristina em diu: ostres, tinc una mica de problema d'agenda perquè he d'entrar a RAC1 amb una tertúlia. I per telèfon, oi que sonarà malament? Dic: ostres, és per telèfon un directe, és delicat, no? Es perd l'àudio. I aleshores dic: calla, dic, doncs anem els hi demanem als de l'Espluga FM Ràdio si podem fer-ho en un estudi i fer les coses ben fetes, no? La veritat és que el record que em va venir era quan fa uns, estem a l'any 18, uns 15 anys, no?, que vam fer aquell especial del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas al casal de l'Espluga, que va ser un tema que jo m'hi vaig involucrar molt personalment, la idea va ser meva. Va ser una experiència de ràdio molt intensa, molt xula, molt, molt maca de fer, i que en aquell moment també vam fer una miqueta de connexió Catalunya Ràdio, l'Espluga FM Ràdio, doncs, en el moment de muntar aquell programa, no? Després vam fer el programa al Casal i va ser tot un èxit perquè els continguts molt interessants, la gent s'hi va volcar. Bé, i doncs aquesta experiència em va dir, vaig pensar: ostres, doncs fem-ho, segur que si poden ens ajudaran. Avui hem fet la tertúlia de RAC1 amb la Cristina, ha quedat molt bé, i aquí som.
Cristina, benvinguda. També hi ha un motiu darrere, que és fer una calçotada a l'Espluga de Francolí. La teva primera impressió al municipi, què t'ha semblat, la comarca?
Preciós. La veritat és que no... Bueno, havia anat molt poc al sud i estic molt agraïda per poder haver vingut aquí, perquè realment és preciós, és molt autèntic, ho veig molt autèntic, ho veig amb molta història i uns paisatges, bueno, de pel·lícula. O sigui, jo crec que tenia molta sort de viure aquí, i també veig una certa tranquil·litat, no? Que potser a la Costa Brava no es tenta, no sé com està aquí a l'estiu, però ara mateix doncs la sensació és aquesta, de que és molt local, i si algú vol conèixer també més Catalunya, potser val la pena anar a municipis com aquest, no? I no tant als municipis més turístics, no?
Tot i això, l'agenda política també ens ha afectat en aquest entorn, i aquest any també ha estat intens en el món local. Avui també hem convidat a l'Òscar Palau, que és espluguí, periodista, company de l'Espluga FM Ràdio, i treballa al Punt Avui. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
I ho dèiem, després de sis mesos d'aquest 1 d'octubre, se n'ha parlat molt d'aquesta jornada històrica, que també ha marcat això un abans i un després. Per començar a entrar una miqueta en el tema del procés català i en el moment en què ens trobem, però fent una miqueta aquest record, no sé què us ve al cap o què destacaríeu de la jornada de l'1 d'octubre, cadascú al lloc on el vau viure, si també ens ho podeu explicar.
Bueno, si vols començo jo, però serà, diguéssim, per l'audiència serà poc el que jo aporti, perquè jo el vaig viure aquí a l'Espluga. I crec que tothom està en el carrer, bueno, tothom jo recordo centenars de persones ja des de molt aviat al matí, des de les, es pot dir, em penso que és de les 5 del matí ja hi havia com una convocatòria feta davant del col·legi, tot i que hi havia gent que ja s'havia quedat a dormir allí doncs a la porta del col·legi Martí Poc, del CDR, que bueno, que encara avui està en marxa, no? Allí van néixer doncs uns col·lectius que també suposo que tindran el seu paper i estan tenint el seu paper des de llavors, i en tindran més a partir d'ara. I potser és el que destacaria més jo de com a herència física d'aquell dia, o herència que serà sostinguda en el temps, aquell dia, més enllà doncs, de tot el simbolisme i tot el que representarà en el futur. Evidentment, ara encara tenim poca perspectiva, 6 mesos és molt poquet, jo suposo que això amb el temps ens adonarem del que va passar aquell dia i de tot. Jo el que destacaria aquell dia va ser potser aquesta complicitat popular que hi va haver a tot arreu per poder fer possible allò, diguéssim, la manera com es van amagar les urnes als maleters dels cotxes, com es van anar passant en cadena, diguéssim, per arribar en cada col·legi electoral, com la gent va fer doncs, passadissos humans perquè poguessin entrar mig d'esquitllevi, com quan venia la Guàrdia Civil o la Policia Nacional a buscar-les, doncs la gent les amagava i s'avisaven i tenien doncs, pensades mil i una històries que després han anat sortint a la llum, no sé, quan tu t'anaves assabentant de tot el que havia passat, hòstia, i aquí l'Espluga no va ser una excepció, òbviament, pues, quasi que t'entrava la pell de gallina de com doncs, tota la gent se va ajuntar per poder fer possible aquella fita comuna doncs, que va ser fer el referèndum, i només aquell esclat, diguéssim, de complicitat, de teixit popular, jo crec que això és el que més s'hauria de valorar d'aquell dia. Més enllà, fins i tot, per bon objectiu comú, diguéssim, més enllà fins i tot doncs, dels resultats pròpiament dit d'aquell dia o del que podia significar pel país políticament, diguéssim, aquesta germanor, diguéssim, que es va aconseguir aquell dia, jo crec que poques vegades la veurem més.
Jo estic totalment d'acord amb ell, va ser un dia de sensacions molt intenses. Jo personalment el dia abans em va tocar fer guàrdia de l'1 d'octubre, diguéssim, i em va tocar anar al CTTI, al Centre de Tecnologies de la Informació de la Generalitat, que la Guàrdia Civil estava desmanegant totalment aquell centre, una sala que hi havia enorme, plena d'ordinadors. Van passar hores allà veient-ho, era molt trist veure en directe aquell expoli, no? Aquella ocupació, podríem dir, era molt, molt dur, no? I després, encara vaig anar de matinada a veure si sortien els policies o no dels vaixells amarrats al port. Era com una tensió, no? Després, el diumenge no vaig treballar i ho vaig viure superintens perquè la meva dona i el meu fill també van anar a dormir al col·legi, al nostre col·legi electoral. T'agradava fer-ho, però tenies com una certa por. No vaig dormir gens, a les 5 vaig anar. I els moments màgics, l'arribada de les urnes, les paperetes, observadors internacionals van venir al nostre col·legi electoral, que per cert són en un districte de Barcelona que, per entendre'ns, no és dels més independentistes ni molt menys, és Nou Barris, a la plaça Virrei Amat, i allà podríem dir que guanya Ciutadans, no? Però, en canvi, el col·legi electoral estava ple de gent, aquella dignitat de la gent esperant. El moment superemotiu quan van obrir... O sigui, hi havia els que estàvem dins del col·legi protegint-lo i després els que van obrir portes i van deixar passar els avis primer amb les crosses, amb les cadires de rodes. Uf, és que era de llàgrima, no? Jo ho recordo i encara m'emociono. Va ser un col·legi que no hi va haver problemes de violència policial, tot i que deien, és que han anat a la Trinitat Vella, han anat barris al costat, no? El turó de la Peira. Estaven rondant al costat, però no ens va passar res. Sí,
és que això va ser l'altre, que clar, de col·legis només entre cometes van anar a unes desenes de col·legis, però és clar, la psicòsia de que hi anessin va ser a tots els col·legis.
El grup de WhatsApp només dels cosins mirant què passava a l'Espluga, em deia, no, aquí no són molta gent, i jo dic, ja, però és que Cabra del Camp han arrasat, i està al costat, i per què aquest poble, per què aquell altre, no? O sigui, un dia molt intens, i ja et dic, més de la vivència humana que la política.
Cristina.
Bueno, per nosaltres, bueno, jo parlo per mi, però és una mica també que ha estat després reflectat en articles i reportatges, sobretot a Alemanya. Per nosaltres era una gran sorpresa aquell dia, perquè per una banda, bueno, jo personalment sí que esperava, diguem-ne, una reacció per part de l'Estat, no pensava que emplearien violència contra votants pacífics, però sí que es preveia que l'Estat volia marcar el seu poder, el seu territori, per dir-ho d'una manera, no? Hi ha tots els policies que havien vingut abans i tal, això pintava malament. Per altra banda, sorpresa sobre la reacció de la societat civil, perquè fins ara, o sigui, fins a aquest moment, sempre havien estat com manifestacions alegres, era gairebé com un happening, no? A veure si arribem al Guinness el rècord de Guinness i tenia una cosa fins i tot una mica de, al final, ja anecdòtica, en el sentit de, ah, mira que guai, un altre 11 de setembre, a veure quanta gent sortirà al carrer, no? Que maco i tal, tens la portada, és molt guai, i el dia següent, doncs, business as usual, no? I ahir, en aquell moment, jo crec que havia com una mica un despertar també per part de polítics, no? En Europa, que han tancat files, però cap a dins i també a la premsa, sobretot a l'opinió pública, s'ha esbandat que aquí hi ha un problema, que realment la gent està tan farta de la situació, doncs està disposada de rebre els cops de porra i anar a votar igualment. O sigui, aquestes imatges han transmès aquesta decisió civil. I en aquell moment jo crec que també ha aparegut el problema a Catalunya ja com un problema polític europeu. Fins llavors era una cosa totalment intern, però a partir d'ahir es veia que això podria esdevenir un conflicte important, que podria haver escalació, i si a Europa hi ha una cosa, sobretot a Alemanya, que no vol, és inestabilitat, no? I per tant, doncs, hi havia aquests senyals molt importants que s'han transmès i hi ha una gran atenció mediàtica també després, a veure si es declarava la independència o no. També s'ha de dir que el resultat no s'ha vist com un vinculant perquè no s'ha percebut com un referèndum amb garanties, això també s'ha de dir, però, clar, el potencial, diguem-ne, de la societat civil i no tant de la política, sinó de la gent del carrer, es veia clarament i sortia aquest dubte, no?, de fins a quin punt la política realment està aquí capdavant i fins a quin punt la gent s'anirà a casa si no rep una resposta satisfactòria, no?
El relat de l'1 d'octubre és aquest compartit, segurament si anéssim en tots els pobles coincidirien fins i tot les, no, les imatges, la vivència de l'1 d'octubre de tota la gent que hi va ser. Des de llavors han passat moltíssimes coses, molts punts d'inflexió, les eleccions del desembre, després la situació d'exili de part dels polítics catalans, i ara, Cristina, se t'ha girat molta feina perquè amb la retenció de Carles Puigdemont a Alemanya, aquesta mirada en fora, no?, que al llarg de tot el procés s'ha tingut des de Catalunya, a veure què hi diuen des dels estats, des dels mitjans europeus, continua així i en el teu dia a dia ho deus notar, no?
Bueno, jo estava molt agraïda, que, bueno, agraïda, però pensava, mira, per fi un cap de setmana així una mica tranquil, no?, que igual durant dos dies no era fanatícla ni cobria res, i miro bueno, tinc ahir una alerta, no?, i miro l'alerta en alemany i veig Puigdemont fes que nom en Deutschland, no?, Puigdemont deten, i en el primer moment hi vaig pensar, això no pot ser. Això no pot ser, sisplau. Perquè a més, clar, amb mixed feelings, no?, amb sensacions barrejades, perquè per una banda jo com a alemana sabia que i periodista que em gira la feina, que en el fons sempre és bo, no?, és interessant, és estimulant, és brutal, no?, poder acompanyar aquest procés i totes aquestes implicacions, al final ja fins i tot europees, no?, i en el meu propi país, però per altra banda també em va saber greu una mica perquè jo conec Alemanya, jo conec el sistema alemany, els polítics alemanys, i la posició d'Alemanya sempre ha estat totalment contrari al moviment independentista català, no? Però, bueno, per altra banda, la justícia funciona diferent, hi ha una separació de poders, i per tant, ara, els últims dies, doncs, és un desenvolupament molt interessant, perquè aquí, al final, Alemanya, que sempre ha intentat de quedar fora del conflicte, de dir, bueno, això és una cosa interna, no?, fins i tot després de les eleccions, el govern de Merkel va fer una declaració, va dir, mira, han guanyat els separatistes, i ara és el moment de diàleg i d'escalació. I d'això no ha passat res, ni diàleg ni d'escalació. Per tant, ara està pujant un altre nivell, no? El conflicte ara ho té a casa. I cada vegada serà més difícil justificar que és un conflicte intern espanyol, no? I per tant, bueno, són implicacions a gran calibre, diguem-ne, i també a Europa, perquè també ens hem de recordar que tenim processos ara oberts amb l'euro altre a Escòcia, a Bèlgica, a Suïssa, i m'oblido a un país?
No, quatre països, diguéssim. Quatre, bueno, països. A Suïssa de moment encara no n'hi ha cap d'obert.
Sí, perquè diuen que no accepten...
Parlant a Gabriel no n'hi ha obert cap, perquè només és desobediència.
I Marta Rovira.
I la Marta Rovira oficialment encara no sabem on és. Ella encara no ha sortit a dir soc aquí. Diguéssim.
Bueno, Suïssa com a mínim ha dit que no... Bueno, que ho miren, però que en principi ells no reaccionen, no fan mai extradicions per delictes polítics, no? I ahir, cap ahir, anirà també el tema de la defensa de Puigdemont, demostrar que és un delicte polític, perquè en Alemanya tampoc es pot extradir Extradiar, es diu?
Extradiar.
En casos de delictes polítics.
Clar, des del sector independentista, sobretot, s'ha buscat molt en aquests anys que aquest conflicte pugui ser també un tema exterior. I també des d'aquí, no?, s'ha mirat molt als mitjans de fora per buscar tots aquells articles i veure o confirmar que sí que estan parlant fora d'Espanya del conflicte català. Avui en dia, en l'agenda mediàtica europea, és un tema central o ens mirem a vegades massa nosaltres mateixos i en fem més ressò del que realment és?
Jo penso que sí. Jo penso que sí que a vegades es fa massa mirar l'ombelic, no?, com es diu en català.
El malic, sí.
El malic, perdó. Sí, és cert, però per altra banda, curiosament, no sé si amb intenció o sense intenció o coincidència, sí que el procés ha aconseguit cada vegada quan hi havia una baixada, no?, de l'atenció mediàtica, tornar a pujar, com ara m'ha passat amb...
Mira, si em permets, avui sí. Mirant els digitals, diu que el setmanari Der Spiegel ha fet un article que es diu Ressuscitat entre reixes,
sí,
la tesi fonamental del qual és si el president Puigdemont es va deixar de tenir Alemanya per internacionalitzar el conflicte. I es veu que repassen, home, si va ser capaç de canviar sota un pont de cotxe el dia 1 d'octubre, si va ser capaç d'anar cap a Finlàndia, etcètera, etcètera, totes aquestes mostres d'audàcia, com és que al final l'han detingut, sabent que el cotxe tenia els geolocalitzadors, etcètera, no? Jo trobo interessant, perquè és una de les curiositats, no?, que et queden com, oh, l'han detingut, però potser s'ha deixat de tenir.
Ostres, és una pel·lícula.
Una pel·lícula.
És la pel·lícula.
És una pel·lícula. Mm.
Sí, ho sabrem d'aquí en 20 anys, quan sabrem també com han col·laborat els serveis secrets d'Espanya, de tots els altres països i tot això. Però bueno, bàsicament, sí, és veritat, ara, bueno, és veritat ara que estem en una situació d'atenció mediàtica absoluta sobre Puigdemont, això està clar, però també els últims mesos, quan es veia poca unitat en el bloc independentista. O sigui, l'atenció mediàtica s'anava, diguem-ne, perquè tampoc passava res a Catalunya, no? No hi havia govern. També hem de recordar que Alemanya en gruix, en general, pensa que Espanya és un estat de dret i que aquell article 155 s'ha aplicat perquè està en la Constitució i, per tant, tampoc s'ha mirat tan a fons, salvat a uns periodistes com jo mateixa i com altres que estem aquí, que realment estem fent un esforç per explicar una mica tot plegat, no? Però, clar, des de fora semblava que la cosa es calmava, hi havia discussions interns, l'independentisme estava dividit i, per tant, no plantejava tampoc un perill d'augmentar el conflicte, no?, o de presentar una oposició real al pla de Rajoy. I, clar, ara pensen que amb la detenció de Puigdemont pot ser que això pot unir una altra vegada l'independentisme, com diu també aquest article del Spiegel, precisament el que fa és col·locar també Puigdemont de nou sobre el parquet polític a casa i donar vent o foc una altra vegada a la seva pròpia formació política, de dir, mira, el nostre president és Puigdemont i ningú altre. I això es té molt en compte des de fora, també.
El que és curiós de tot això, potser és, ella mateixa ho ha dit, no?, que fins, encara avui, l'opinió pública alemanya, la francesa, la italiana, són molt refractàries a la idea d'independència de Catalunya, vull dir, estan en contra, ja està, això mai s'ha negat, i fins i tot aquí, quan, abans que hi hagués aquesta emergència del problema, també sempre s'ha reconegut, no?, que són opinions públiques en contra. Ara bé, aquí sempre s'ha anat a apel·lar, i per això sempre s'ha tingut tanta confiança en les institucions europees, s'ha anat a apel·lar a un concepte de democràcia, de llibertat d'expressió, de drets humans, que ara sembla que estan aflorant, no?, que fins ara potser aquesta feina de cuina que s'ha anat fent fins ara, del Diplocat, sobretot, amb aquestes trobades amb la premsa internacional, amb universitats, amb acadèmics, amb mitjans que no són pròpiament governamentals, que són els més refractaris a la idea, són els més afins a l'estat espanyol, ara està sortint a la llum aquesta, aquest treball, aquesta labor que s'ha fet aquests anys, i una mica la detenció mateixa del Puigdemont allà ha fet que la gent realment es plantegi que el conflicte... Bueno, jo soc contrari a independència, sí, però cony, aquest senyor l'estan perseguint per haver posat urnes i per haver, des dels fins pacífics, intentat doncs,
aplicar un programa de govern.
Aplicar el programa de govern i fer el que s'ha fet a Escòcia i ha fet en altres països. Vull dir que aquest senyor no se'l pot perseguir per rebel·lió com si s'hagués aixecat aquí amb un exèrcit en armes. Vull dir, realment, ara sí que l'Europa s'està posant davant del mirall i ara es veurà realment, crec que pot ser que ara... s'aconsegueixin aquests objectius que s'havien anat perseguint els últims anys, que és, diguéssim, que Europa realment es mirés el problema en termes no d'independència de Catalunya, sí o no, sinó en termes de democràcia i termes de llibertat d'expressió. I realment ara crec que Europa i fins i tot el món sencer se n'adonen que el cas de Catalunya pot sentar un referent en el futur perquè, evidentment, el tema doncs, de l'independentisme no és únic a Catalunya, existeix en moltes altres doncs, territoris del món, i doncs, la manera com això se solucioni aquí pot sentar model doncs, en altres punts del món per molts anys d'aquí en endavant. Llavors, per això jo crec que ara estem en un punt molt important per veure realment si la gent, si l'opinió pública en general i si els governs fins i tot prenen partit doncs, per la legalitat i no només algú dir aquí, o per realment donar veu i donar veu al diàleg i a la democràcia i a donar veu a la gent que el cap i la fi és qui crec que ha de decidir.
Sí, de fet, aquest era sempre una mica també bueno, una mica el meu missatge, no? Que jo sempre he pensat i que han també dit a uns experts alemans que vaig entrevistar per un llibre i tal, que Catalunya podria democratitzar Europa. O sigui, el moviment català podria democratitzar, que és una mica el que tu estàs d'una manera plantejant. Bueno, que sí, tenim una Europa de l'Estat i que una Europa que ens agradaria que fos diferent per part dels ciutadans. I això no aplica només a Catalunya, això aplica també a Espanya, aplica a Alemanya. Hi ha molta insatisfacció que com funciona ara mateix la Unió Europea i per tant també hi ha tanta resistència, perquè clar, ahir estem veient uns estats que s'estan fent costat perquè el que s'està posant en qüestió és el seu establishment, és la seva forma de funcionar, és la seva forma de fer política i passar, sincerament, dels ciutadans, no? I aquí, per tant, doncs, el moviment català d'una manera està fent un paper d'avantguàrdia, però clar, també està pagant un preu alt per aconseguir-lo, potser, no? I en aquest sentit és molt important que passen aquestes coses perquè fan consciència en els altres ciutadans, en altres països, i és el que estem veient. Una mica ja també sortia un vídeo d'un noi que estaven entrevistant davant de la presó de Neumünster i van dir perquè es manifestava ahir que no parlava ni català, no sabia res de Catalunya.
Sí,
un jovenet i va dir no, és que això va de valors europeus i si això passa a Catalunya ens pot passar aquí no sé quants anys a Alemanya. I això és veritat perquè això també en diuen els experts que estan fent els estats ara mateix. Està mirant el que passa a Catalunya amb molt d'interès perquè tot el que pot passar aquí també es poden permetre en el futur en els seus propis països i per tant d'una manera aquí s'estan... És
un laboratori
lluita.
Internacional,
sí,
no?
Sí, sí, és una prova de foc de la Unió Europea.
És el que ha intentat sempre els dirigents catalans, posar, diguéssim, el joc en el tauler de joc de les lleis universals, per dir-ho així, no de la legalitat de la Constitució espanyola, i si diguéssim, no, si la partida es desenvolupa dins de l'àmbit universal i no de la Constitució, hi ha molta més gent que es veurà interpel·lada d'entrada i després crec que és molt més a prop la victòria dels objectius que es busquen aquí.
Catalunya, per tant, serveix com a precedent i com a prova de foc, dèiem, d'aquesta democratització o dels canvis que pugui patir Europa. I no sé si també, això ja per acabar, de l'impacte que hi tenen en les xarxes socials. No sé si el procés seria... hagués existit igual sense la presència de xarxes socials.
Jo crec que no.
Jo crec tampoc.
Crec que no, perquè la informació que t'arriba ara des dels canals més inesperats, un amic alemany que t'envia un vídeo, un enllaç d'un tal, els digitals, el Twitter, etc, també intentant que no prengui més importància de la que té, no? Però ara m'ho imagino, només amb els mitjans convencionals, i penso, no sé on seríem, eh?
Sí, fins i tot la convocació de les manifestacions, la coordinació de la societat civil, aquest és un fenomen que també hem vist en altres conflictes.
Ara, aquests últims dies, és que abans tu deies allò de l'esperit naïf de «Ai, hem fet una mani amb 1.100.000 i a més fent una ve baixa». O fent... Però ara dia d'avui, estem fent manifestacions de 50.000 persones que no els hi donem cap importància, que són enormes, convocades en 2 hores.
Sí.
No? Estem decidint anar amb una mani en plan...
Diumenge passat,
divendres... Totes. No? Però vull dir, en general n'hi ha moltes que es donen com si fos, no fos res, i són... Quantes vegades a les ràdios o als diaris hem cobert manifestacions d'altres temes? És que hi ha anat 30.000 persones, i has de parlar d'aquelles manis. Doncs imagina't una de 100.000 que s'ha convocat com... amb la punta de la tita.
Sí, jo volia afegir en aquest sentit una cosa que ens demostra que aquest rol de les xarxes socials és tan important, que el PP ha presentat una proposta de llei per eliminar l'anonimat en xarxes socials, sobretot en Twitter, i que hem vist moltes sentències de gent jove que ha fet comentaris en les xarxes socials i en teoria hi ha uns de fet van anar a la presó. És a dir, que també el conflicte català que està fent visible que Espanya té un problema en general, està movent o canviant cap a un estat, diguem-ne, més autoritari en general, i aquí doncs estem veient ja com la societat se pot defensar, no? I una cosa de manera de defensar doncs és a través d'aquestes alternatives comunicatives que la cueva mediàtica espanyola, per exemple, no pot controlar. I per tant, doncs ja estem veient que com l'establishment, com la política de dretes, està intentant de reduir aquest impacte. Per tant, òbviament, i com ho ha fet Xina, per exemple, en altres casos, vull dir que, òbviament, les xarxes socials tenen un altíssim impacte avui en dia en la mobilització ciutadana.
Mm-hmm. Hi ha la darrera, per tancar aquesta tertúlia avui, de casualitats que dèiem en començar, però que també ens serveix per entendre fins on hem arribat i de forma doncs, genèrica per explicar on estem en el dia d'avui, després de 6 mesos d'aquest 1 d'octubre. Us preguntem molt en els periodistes que participeu en tertúlies, sobretot, què passarà, no? Com si tinguéssiu la bola de vidre i poguer llegir el futur. En qualsevol cas, no sé quin plantejament espereu o com preveieu els propers mesos, perquè sembla ser que no serà una resolució curta tant pel que fa als polítics que estan a presó com als que estan exiliats. Quina és la vostra perspectiva de com evolucionarà aquest conflicte, ara judicial també i europeu?
És molt difícil de dir. Bàsicament, perquè, no sé, vull dir, aquestes últimes setmanes, sense anar més lluny, bueno, portem mesos ja, però de vegades t'aixeques un matí pensant una cosa i te'n vas a dormir pensant-ne una altra, perquè han passat coses aquell dia. Per tant, jo crec que fer prediccions del que passarà a partir d'ara és... Jo no goso ni fer prediccions del que passarà demà. Per tant, no ho sé, és molt difícil. D'entrada, el primer que hauria de passar, és, abans de res, que a Catalunya hi hagués govern. Això per començar, perquè mentre no hi hagi govern s'està en una situació de provisionalitat que no s'avança i està tot bloquejat i no... Tampoc, si a Madrid mai de la vida volgués parlar amb algú, doncs ara mateix tampoc pot parlar amb ningú. Vull dir, aquí tampoc no, si es vol fer república, tampoc no hi ha ningú que pugui fer república. Mm-hmm. Per tant, ara mateix estem en una situació d'impàs, de stand-by des del punt de vista polític a Catalunya, que això doncs s'ha de desbloquejar d'alguna manera per tirar endavant com sigui, doncs, com sigui. Llavors, en paral·lel amb això, veurem com avancen els casos judicials. Si l'estat espanyol i els jutges espanyols s'empenyen doncs, a seguir posant en evidència doncs, que això és un estat doncs, que no ha acabat de superar la dictadura franquista, com ara s'està posant de manifest, doncs, això els deixarà en evidència davant del món. Hi haurà ítems que aniran sorgint, per exemple, doncs, ara tenim sobre la taula una resolució del Comitè de Drets Humans de la ONU en què se li demana als jutges espanyols que es respectin els drets polítics d'un pres, que és el Jordi Sánchez, perquè pugui ser investit president de la Generalitat. Veurem el cas que en fan els jutges espanyols. Això és un altre ítem que també va relacionat també amb el tema de formar govern, però que no és que són, no són coses en paral·lel.
No soluciona, no es pot parlar de l'altre, és tan complicat.
És molt complicat tot, però hi haurà un punt que ens, el rellotge per formar govern corre i o, diguéssim que hi ha un termini finit per poder formar govern. Llavors, els polítics catalans, els grups, de moment estan d'acord, com a mínim sembla, de que el millor és anar a formar govern, que anar a unes altres eleccions no serviria per res, vull dir, jo no li veig cap utilitat, que en trauríem d'anar a unes altres eleccions. I llavors, diguéssim, tenen un mes i mig per decidir com ho fan. Primer suposo que jugaran la carta del Jordi Sánchez, perquè és la que té l'aval de la ONU, i si això els jutges espanyols no la deixen jugar, doncs es veuran retratats i ells també perdran posicions de cara a altres conflictes que vinguin a partir d'ara, també que es judicialitzin en tribunals internacionals. Per tant, seran, serà una espiral que s'anirà fent grossa si ells no fan cas d'aquestes resolucions. I en paral·lel, doncs, això s'haurà de veure com aquí, si la carta Sánchez no se la deixa jugar, doncs, des del TC, se'n posa una altra sobre la taula, una altra que sigui que no estigui a la presó i que es pugui, doncs, realment investir. I llavors aquí s'hauran de decidir dins de Junts per Catalunya si doncs, quin nom posen sobre la taula. Però més enllà d'això, de dir que no sé, de descriure el que pot passar, de fer prediccions, jo crec que és impossible. No sé.
No, impossible del tot. Jo no em veig capaç de fer previsions, visc el dia.
No, l'altra cosa també serà el que dèiem ara aquí a micro tancat, veure també els jutges internacionals, el primer que emeti una sentència, suposo que s'enterà una mica de model sobre els altres.
Bueno, també tindrà tot un rol el que farà el jutge Llarena amb aquesta qüestió de les Nacions Unides, és a dir, si ell no accepta això i això jugarà a favor de la defensa de Puigdemont i dels altres, perquè poden demostrar que efectivament, igual aquí no és la mateixa situació per un judici just com pot ser a Alemanya, no? I per tant, Llarena ho haurà de tenir en compte i veurem fins a on arriba la idea del poder que pot tenir Espanya fora. O sigui, ara veurem també fins a quin punt l'estat espanyol té capacitat d'influència, no?, en aquest sentit. Però en la justícia Alemanya, per exemple, no ho té i tampoc crec que en l'escocesa ni en la Bèlgica, com ja hem vist. Per tant, no és tan fàcil tampoc anar a la seva i això sí que tindrà un impacte en la defensa dels altres.
Penso, amics de l'Espluga FM Ràdio, que quan la Cristina i la seva família tornin a fer una calçotada l'any que ve aquí a l'Espluga, ens podreu tornar a convidar i encara parlar del futur i del present, perquè serà molt complicat i molt llarg tot això.
Sí, però només vull dir un missatge, perquè jo crec que és important. El que sí que es veu ara i que s'ha reflectat en editorials i tal, que es veu una separació ara entre la societat civil i la política. Es veu com la societat civil decebuda perquè la política no ha estat a l'alçada el 27 d'octubre i després. I a vegades hi ha una mica el dubte que per què la societat civil d'una manera deixa tant poder al final als polítics, perquè no ens enganyem. I això diu sobretot la premsa, diguem, els progressistes i experts. Fins que el poble de Catalunya no se creu ells mateixos, no poden fer la independència. Depèn totalment del poble mateix, no? I fins que sempre és d'una manera esperant que els polítics facin els últims passos, pot ser que mai es realitzarà la independència, perquè això també, si mirem altres moviments, sí que necessites un acompanyament polític, però si la política falla, és el carrer que ha de fer la pressió. I això és el que s'ha vist l'1 d'octubre. I això és el que ha fet saltar les alarmes a Europa i és el que al final ha fet reaccionar la premsa, l'opinió pública i tot.
No, però això només acabo. Al principi dèieu el CDR és el que paper serà important ara. L'ANC ha sigut una mica la impulsora de la revolució dels somriures, però quan aquests somriures s'acaben l'1 d'octubre, potser ara entrem en una nova etapa que ja no es poden fer aquest tipus d'actes o ja semblen doncs, més del segle passat aquests actes no sé, vull dir, semblen que els hi fan pessigolles aquests actes, doncs hem d'anar a actes més contundents que són l'etapa en què estem ara.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Òscar Palau, periodista del Punt Avui, també company de l'Espluga Audiovisual, moltes gràcies. Òscar Callau, periodista a Catalunya Ràdio, amb aquestes arrels espluguines que avui doncs, has estat el culpable, dèiem al principi, però de forma amistosa d'aquesta tertúlia.
Un plaer.
Gràcies per l'oportunitat. I finalment a la Cristina Schreiber, gràcies per atendre'ns en aquesta agenda tan plena i en l'ull també de l'opinió pública i dels mitjans de Catalunya. Gràcies per la teva presència a l'Espluga i perquè ens hagis ofert aquestes paraules, la teva perspectiva en el dia d'avui pels oients de l'Espluga FM Ràdio.
Gràcies a vosaltres i la hospitalitat.
I aquí acabem aquest programa d'avui, el primer de la Conca al dia. Demà hi tornarem dimecres 4 d'abril amb el repàs a l'actualitat i, en aquest cas, amb l'entrevista al montblanquí Carles Esteller, comunicador, apassionat per l'esoterisme i també per la ràdio, que passarà al micròfon de l'Espluga FM Ràdio per explicar-nos els seus nous projectes i també tot el que l'ha acompanyat al llarg de la seva vida. Així que acabem la Conca al dia, la programació continua aquí a l'Espluga FM Ràdio. Gràcies per la vostra confiança i ja ho sabem, demà també, de 11 a 12.